Bon dia, són les 8.
La caravana, amb Joan Trias.
Ahir dia de fortes pluges al centre de la península i és cert que quan hi ha fortes pluges, no només a Barcelona, les grans ciutats es paralitzen. Però en aquest cas, mentre Isabel Díaz Ayuso havia decidit fer la volteta pels Estats Units, el Madrid de les Canyes, les Tapes i la Libertat es va inundar, literalment inundar, amb carrers desbordats d'aigua, amb les andanes dels metro pròpies del Tutuki Splash o amb clavegueres pròpies també dels geysers d'Islàndia. Busquin imatges per la xarxa i veuran el calibre de tot plegat. Ara bé, el problema sorgeix quan tens un estat perifèric, quan entens des de fa molts anys Espanya com a Madrid i territorios colindantes, com una Espanya ni radial, sinó central i centralista. Les principals vies de transport, com el tren que surt, arriba o passa per Madrid, l'AVE, per exemple, va patir retards i cancel·lacions simplement per una ciutat mal gestionada que resulta ser la capital i entén que tot ha de passar per allà, col·lapsada o no. Apliquin el mateix a la política i començarem a entendre per què aeroports o rodalies es gestionen des del punt de vista d'aquest centralisme que fa anys algunes comunitats estan obstinades a encarregar-se perquè, ahir es va tornar a repetir, ja no funcionen les ciutats-estat. Un minut i mig que passa de les 8 del matí i qui pujarà la caravana un dia com avui, Núria Ros, molt bon dia.
Bon dia, aquest divendres parlarem de les famílies de Gaza que es troben a hores d'ara amb escassetat d'aliments, aigua, electricitat, medicaments i accés segur als hospitals. Per abordar tota aquesta qüestió, saludarem cap a les 9 del matí a Lucía Jiménez. Ella és membre de l'àrea de programes d'UNICEF d'Espanya. Un dia en el que també pujarà la caravana Carme Munté, sotsdirectora de Catalunya Cristiana, per explicar-nos quines són les últimes novetats del setmanari. També rebrem el politòleg Oriol Vidal Barraquer per analitzar l'actualitat i parlarem del món de les herències amb María Elba Rojas del Bufete Rojas. I a les 11 ens visitaran els actors Dafnis Balduz i Albert Salazar, que acaben d'estrenar Pols de Diamant a la sala Versus Glòries de Barcelona. A 11:45, el periodista i crític de cinema Víctor Rodrigo ens parlarà d'algunes de les últimes novetats de la gran pantalla, però també parlarem de la petita pantalla amb el redactor, guionista i reporter de televisió Marc Andreu. Acabarem programa parlant de premsa rosa amb la periodista Vanessa Hogarth, la girocleta i el Bona Vesprada de Rafa Sanahuja.
Tot això i molt més a La Caravana, un programa sobre rodes.
Caravaneres i caravaneros, ja som aquí.
I a aquesta hora coneguem els titulars més rellevants de la jornada. Judit Casellas, bon dia.
Bon dia, Joan.
Fernando Grande Marlaska ha convocat aquesta tarda tots els grups parlamentaris del Congrés dels Diputats per informar-los de la situació actual en matèria terrorista. Els Mossos d'Esquadra també reuniran aquest matí el gabinet antiterrorista.
Des de dimarts està activat un reforç de la seguretat dins del nivell 4/5 d'alerta antiterrorista arran dels atemptats que s'estan donant a Europa.
Mentrestant, almenys unes 4.000 persones han mort i més de 12.000 han resultat ferides pels bombardejos israelians a la franja de Gaza des de l'inici de la guerra entre Israel i Hamas, segons ha informat, això sí, el Ministeri de Sanitat.
D'aquests morts, almenys 1.500 són menors d'edat, 1.000 són dones i 120 gent gran. Entre els ferits hi ha 4.000 nens i adolescents i 3.300 dones.
Pere Aragonès ha assegurat que Catalunya votarà en un referèndum per voluntat, perseverança i democràcia, ho ha dit al Senat en una breu intervenció de 10 minuts on ha defensat la llei d'amnistia.
El president ha marxat sense escoltar les intervencions de la resta de presidents autonòmics del Partit Popular, que no s'han estalviat de criticar-lo. Des de Barcelona, la vicepresidenta Yolanda Díaz ha deixat clar que l'amnistia no és l'únic escull que hi ha sobre la taula.
I el grup neonazi desarticulat pels Mossos d'Esquadra pretenia atacar mesquites, la comunitat jueva i membres de l'esquerra antifeixista.
La policia catalana assegura que aquests eren els objectius dels 12 membres de Combat 18. Tot i això, els agents han matisat que el grup criminal encara no tenia un pla específic per cometre els atacs.
En plana esportiva, Pol Corredoira, bon dia.
Bon dia.
L'Espanyola juga avui al liderat de segona divisió.
Rep el Leganés a les 9 de la nit a l'Stage Front en el partit que obre la 12a jornada de la Lliga Hypermotion, primer contra segon en un match de la jornada, de fet, de segona divisió.
I tenim una última hora sobre MotoGP.
Sí, s'intercanvien les curses. El Gran Premi es disputarà dissabte i l'esprint, programada inicialment per dissabte, es farà diumenge. La raó principal és per la meteorologia. Hi havia prevista ratxes de 60 km per hora com a màxim el diumenge, una circumstància que impediria el normal desenvolupament del Gran Premi. Hi ha una roda de premsa convocada trucada al circuit de Phillip Island a 8:45, hora catalana. N'estarem pendents.
Anem a la cara B de l'actualitat. De què ens parlaràs avui, Núria?
Del que a hores d'ara és considerat com el millor panellet de pinyons de la ciutat de Barcelona. A més, també tindrem temps per descobrir quins són els noms propis que més s'han posat durant l'últim any a Catalunya. Estigueu atents i atentes perquè sembla ser que la tendència canvia una miqueta.
5 minuts que passen de les 8 del matí, temps i trànsit.
A Ràdio Estel estàs escoltant La Caravana.
I a aquesta hora saludem el meteoròleg Jordi Miralles per tal de saber quin temps ens espera un dia com avui. Jordi, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia, Joan.
Quin temps ens espera avui a Barcelona i a Catalunya?
Doncs mira, a Barcelona un cel força gris i mirem en direcció cap al mar, però les pluges es carreguen damunt del mar i, per tant, avui no esperem pas precipitacions aquí a la ciutat de Barcelona, tot i que ara al matí sí que tindrem la presència d'aquests núvols que a poc han d'anar desapareixent. Però, vaja, el que cal destacar sobretot també és el vent que bufarà i també el descens de les temperatures. Ahir, evidentment, també amb màniga curta. Avui la màniga curta ja costarà una mica més de suportar perquè les temperatures seran força més baixes que en dies anteriors. Per tant, a poc anem cap a la tardor, però tot i que parlem d'un temps molt més tranquil el que seria la ciutat de Barcelona, avui encara esperem pluges a les comarques del Pirineu, del Prepirineu, i també alguns punts a les comarques de Girona. Però la tendència és que aquests núvols vagin desapareixent. I si vols parlem del cap de setmana, perquè el cap de setmana estarà dividit en dues parts, el que seria comarques del nord i comarques del sud. Perquè mira, demà dissabte continuarà plovent Pirineu, Prepirineu i comarques de Girona fins a primeres hores de la tarda, i a la resta un ambient amb sol, amb alguns núvols cap al centre, però vaja, un temps que serà molt diferenciat del que hi haurà cap al nord i cap al sud. Temperatures encara més baixes. El vent afluixarà, el temporal d'aquestes últimes hores anirà desapareixent, però demà ens haurem de bregar una miqueta més. I diumenge tindrem un canvi en la situació, és a dir, al nord hi haurà moltes més clarianes, però en canvi a la costa de Tarragona i costa central, per tant també costa de Barcelona, tindrem força núvols i diumenge podria arribar a ploure una mica. No seran grans precipitacions, però vaja, unes pluges que acaba molt bé, i diumenge encara amb temperatures més baixes. Mm. I el que cal destacar, sobretot, també, doncs són les importants precipitacions que vam tenir ahir i aquesta matinada, que han deixat més de 140 litres a les capçaleres als rius, i tota aquesta aigua va parar directament al riu i després també als embassaments.
Doncs sembla que bones notícies. No sé si aquestes pluges que ens anunciava Jordi, de cara a aquests dies també al Pirineu i al Prepirineu, poden ajudar aquests embassaments.
Sí, sí, les que, mira, aquesta situació de pluges al nord, és a dir, Pirineu, Prepirineu i Girona, fins demà, a primeres hores de la tarda, continuarà plovent en aquest sector. No seran pluges tan fortes, però vaja, que són molt benvingudes. Tot això esperant que la setmana que ve el temps també torni a ser insegur, inestable, i ens pugui portar més precipitacions, vaja, amb un ambient de tardor, que és el que tocaria, doncs, això, a ple mes d'octubre.
Per tant, aquest descens de les temperatures, Jordi, ha arribat per quedar-se o no?
A veure, no podem posar allò de la mà al foc. Després tenim allò de l'estiuet de Sant Martí, que està cap als voltants de l'11 de novembre, però ara, de moment, així com ara aquests dies parlaven de màximes de 25 a gairebé 30, aquest cap de setmana parlarem de màximes d'entre 15 i 20, 21, 22, amb molt, molt estirar. Per tant, ja són temperatures més normalitzades i es mantindran, si més no, fins dimetre. Dilluns sí que pujaran una miqueta les temperatures, però res a veure amb les temperatures tan altes que hem tingut aquests últims dies.
Deixa'm sortir per últim de Catalunya, Jordi, perquè, com saps, sí, hi ha hagut precipitacions fortes al centre de la península. Això ja s'ha acabat?
Sí, sí, de moment això s'ha acabat, però continuem, diguéssim, s'ha acabat la part forta, la més vistosa, la que hem pogut veure, per exemple, imatges del metro de Madrid, que allà l'aigua entrava doncs, com si fos un riu. Això de moment s'ha acabat, però ja dic que la setmana que ve ens afectaran nous fronts de pluges. No es preveuen tan fortes com les que hem tingut doncs, aquestes últimes hores a molts punts de la península, però vaja, una situació molt bona, si més no, si pensem en que la sequera continuarà i que ningú es pensi que perquè caiguin ara 150 litres al Pirineu, això s'ha acabat. No, continuarà la sequera, però amb els embassaments hi ha una miqueta més plens.
Jordi Miralles, gràcies, bon cap de setmana.
Igualment, fins dilluns, bon dia.
9 minuts que passen de les 8 del matí, hora també de conèixer l'estat de les carreteres catalanes. Anem cap al RAC. Àlex Huguet, bon dia.
Molt bon dia. Continua actiu aquest pas alternatiu a la C13 al nord de Lleida per la zona de Castell de Mur a causa d'uns despreniments causats pel temporal i més per l'àrea metropolitana. Per ara no es registren incidències, però sí alguns trams amb força cua, sobretot pel Llobregat, la 2 amb trams de més de 3 quilòmetres en sentit est, tant a Pallejà com a Sant Joan d'Espí, la B23 en el mateix sentit, sobretot a Molins de Rei, però també entre Sant Feliu i Esplugues, i destaquem sobretot les rondes en sentit sud, la B20 ara des de Santa Coloma fins a Sant Gervasi, a més de 8 quilòmetres i alguns trams molt congestionats, i a la litoral són 6 quilòmetres més des de Sant Adrià fins a la Barceloneta. És tot des del RAC. Bon dia.
Gràcies, Àlex. Hola, hola.
Bon dia. M'afegeixo a l'homenatge, jo crec que...
T'ha fet homenatges avui, eh?
Home, jo de veritat, Júlia, fantàstica, des d'aquí una abraçada, sí, home, estigui on estigui.
Però... Una abraçada, com si ho estigués passant malament.
Però el... No, segurament és tot el contrari, saps què vull dir? Però el bon dia en directe és impactant, Casellas.
Gràcies.
És impactant, eh?
És impactant, és impactant. Sí, sí, bueno, sí, a mi cada dia m'impacta. Tu no ens veus, però quan deixes les cròniques, aquí fem un tom tots. Bon dia!
No sóc prou conscient, crec.
No és conscient. Millor que siguis una mica inconscient en aquest sentit.
Rafa, una cosa. A qui li donem avui el bon dia?
Doncs li donem el bon dia a una samarreta amb una llengua. I és que ahir vam descobrir com serà la samarreta que el Barça lluirà al Clàssic del proper dia 28 quan rebi el Real Madrid a Montjuïc, però a més ho hem descobrit amb grandesa, de la mà de Mites. Una samarreta que jo crec que arrasarà, especialment entre el públic més boomer i també el que tingui més bon gust, perquè al final els Stones són universals, no? Perquè recordem que serà el logotip, la imatge dels mítics Rolling Stones, el que portarà estampada aquesta samarreta del Clàssic. Serà una samarreta del Barça que ens treu la llengua dels Stones a tots. A més, ahir l'impacte va ser enorme perquè els mateixos integrants de la banda, els que queden, evidentment, no cal ni puntualitzar-lo. És a dir, Jagger, Richards i Wood van posar amb aquesta espectacular samarreta del Barça, bon dia i bon dia per aquesta samarreta, tot un encert.
Mira, ens has posat la fotografia.
Sí, perquè ho veieu, suposo que ho heu vist, perquè està tot arreu, però mira, m'ha fet gràcia.
Sembla...
A veure la irreverència que faràs ara.
Amb tots els respectes que va tothom, eh? Però sembla... Saps allò, el regal d'una tòmbola d'una residència per gent gran?
D'una tòmbola?
No. La fotografia és una mica... Entre això i els... Com es diuen aquells que canten a...
Amb tot el respecte.
A l'Ebre.
Com?
Ara en Xavi Aguilar m'ho sabria dir, això.
Ja. Yeah.
El Quico Ulcelio i el noi i el Mut de Ferreries semblen aquest grup, una mica.
Amb tot el respecte.
Sí,
molt
tot el respecte.
Tries. Endavant.
Qui necessitarà vitamines aquest matí?
Tot torna i crec que necessitarà vitamines el retornat històric 1, 2, 3.
Mira la Ruperta, és allà.
Bueno, és que hi ha moltes coses al 1, 2, 3 a comentar. Però resulta que aquest any, després del retorn de diversos programes històrics, com ara el Gran Prix, el Gran Prix de l'estiu, ara també força esperat era el del 1, 2, 3. Resultava cridaner que el concurs creat pel geni Chicho Ibáñez Serrador ho fes fora de la televisió tradicional, com així ha estat, va tornar a ir a Twitch. Aquestes modernors de les quals Pol Corredor ja sap molt. Sí. I amb un youtuber, Pol Corredor, no t'han oferit presentar-lo 1, 2, 3 a tu?
Encara no.
Tot arribarà.
Tot arribarà. Sí. De moment tens un youtuber presentant-lo, que intentaré dir-ho com es diu, The Gref. No és que tingui un problema a la gola, es diu així, sí. The Gref. Això sí, la tornada no ha rebut tries gaires aplaudiments per part dels usuaris de X, l'antic Twitter. Les crítiques...
Homenatge
a Júlia Julet. Les crítiques més repetides han tingut a veure amb el poc respecte del format original. No, això no es fa, és lleig, s'ha de respectar. A més, amb una audiència moderada, d'uns 70.000 espectadors, quan el canal que l'emet arriba a uns 700.000. Jo em perdo molt, amb aquestes coses de les modernitats. En fi, que ens agrada que torni i tenim enorme respecte per l'1, 2, 3, però aquesta nova versió necessitarà una mica vitamines per anar millorant.
Sí. A qui no li arrencarà el cotxe?
Doncs mira, ens hem solapat una mica, però no passa res. Tenim que anar cap a la capital del rei.
Sí, és que... Madrid, pedazo de la España en que nací.
Pedazo de la España... Sí, pedazo de la España en que... Vols ballar? Sabries ballar un xotis?
Sí.
Saps ballar-lo?
Sí. Torna a ser...
I ja està, i fins aquí el comentari.
Fins aquí el comentari, tu volies saber i no tens res.
Complicat, deixar-ho aquí. Eva ha marxat, no, ja, de les xarxes, perquè, clar, un xotis a les 8 del matí del Trias.
Amb saltets. Escolta'm una cosa. És Plácido...
És Plácido Domingo.
Toco lo que no se debe, de cognom.
És Plácido Domingovich... És clar, perquè, bueno, això és d'una pel·lícula, és igual. Total, que la pluja de la borrasca Aline va paralitzar ahir la ciutat de Madrid, com ens explicaves al principi. Les xarxes socials es van omplir d'imatges dantesques d'hospitals amb goteres, metros inundats, un espectacle aquàtic a Goya, com deia Sara, sí, 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 una cosa de parc aquàtic.
La hi, havia, hi havia metros que hi entrava el xorro dins.
És que donava... Això feia por.
Sí, sí.
Dius, això esclatarà. La forta tempesta d'aquest dijous a la capital també ha provocat incidències en carreteres, calçades, estacions de metro, com dèiem, que han dificultat la circulació per la ciutat, o més aviat podríem dir que l'ha impedit totalment un parc aquàtic. Per tant, és que, vaja, els pobres veïns de Madrid patint pluges, però patint-les fuertecito.
Sí, eh?
Fuertecito.
No els hi arrencarà el cotxe avui.
Madrid? No, home, no, que cal arrencar avui. Que no surtin de casa, i si no, en flotador, perquè una altra cosa.
És així. Va, gràcies, Rafa. Cap a l'informatiu.
Bon dia.
Bon dia.
La caravana, l'informatiu.
I comencem aquest informatiu amb un nom propi. Fernando Grande Marlaska ha convocat per aquesta tarda tots els grups parlamentaris del Congrés dels Diputats per informar-los de la situació actual en matèria terrorista. Judit.
El ministre de l'Interior, en funcions, ja va anunciar dimarts que havia ordenat l'activació de diverses mesures complementàries de seguretat dins el nivell 4 sobre 5 d'alerta antiterrorista. Precisament, Marlaska traslladarà a representants polítics els resultats de la reunió de la mesa de valoració de l'amenaça terrorista de dimarts, en què va prendre aquesta decisió. També els informarà d'allò tractat sobre la matèria pels ministres de l'Interior dels 27 estats membres de la Unió Europea en la reunió que ha mantingut aquest dijous a Luxemburg.
Precisament la comissària europea de l'Interior, Ylva Johansson, ha proposat agilitzar les expulsions dels migrants que se'ls ha rebutjat l'asil. Així ho ha manifestat aquest dijous arran de l'atac terrorista a Brussel·les.
L'atemptat el va cometre una persona de Tunísia i que residia a Bèlgica des de fa més d'una dècada sense visat. Johansson ha defensat que aquest exemple és una mostra que cal agilitzar les expulsions i tancar el buit, diu, que hi ha actualment entre que es denega una petició d'asil i s'efectua l'expulsió.
D'altra banda, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, viatjarà avui al Caire per participar demà a la cimera sobre la crisi a l'Orient Mitjà convocada pel president d'Egipte, Abdel Fattah al-Sisi.
La reunió abordarà la situació actual a la regió i la crisi humanitària a Gaza, així com el futur de la causa palestina i el procés de pau. Es tracta, indica en fons a l'executiu, d'un esforç per mobilitzar la comunitat internacional amb l'objectiu de frenar l'espiral de violència i buscar solucions al conflicte. Sánchez ha parlat en els darrers dies amb el Sisi, amb el rei Abdallah II de Jordània i amb l'emir de Qatar, Tamim bin Hamad al-Thani, que està jugant un paper clau per desescalar el conflicte i evitar que s'estengui a la regió.
I a la guerra entre Israel i Hamas a Palestina, la xifra de morts i ferits continua creixent mentre s'espera que s'obri el possible pas de Rafah per fer arribar ajuda humanitària.
A tot plegat, almenys unes 4.000 persones han mort i més de 12.000 han resultat ferides pels bombardejos israelians a la franja de Gaza des de l'inici de la guerra entre Israel i Hamas, segons ha informat el Ministeri de Sanitat. D'aquests morts, almenys 1.500 són menors d'edat, 1.000 són dones i 120 gent gran. Entre els ferits hi ha 4.000 nens i adolescents i 3.300 dones.
Obrim plana política. Pere Aragonès assegura que Catalunya votarà en un referèndum per voluntat, perseverança i democràcia. Ho ha dit al Senat en una breu intervenció de 10 minuts on ha defensat la llei d'amnistia.
El president de la Generalitat assegura que la comissió que ha convocat el Partit Popular no s'ha fet pensant en Catalunya, sinó, diu, per interessos partidistes.
L'objectiu real d'aquesta sessió no és cap altre que tornar a utilitzar Catalunya per les batalles partidistes a nivell d'estat espanyol. Atiar una vegada més l'anticatalanisme per desgastar l'adversari. Governi qui governi, sempre s'utilitza Catalunya per esgarrapar 4 vots. A qui ha impulsat aquesta comissió no li importa el que pensi Catalunya. No li importa ni l'opinió, ni la voluntat, les aspiracions o els anhels dels catalans i catalanes.
Aragonès ha tirat d'hemeroteca per defensar l'amnistia. Assegura que el Partit Popular no es va escandalitzar pels 6.000 indults concedits durant el govern d'Aznar a condemnats per terrorisme d'estat i corrupció. També s'ha referit a la llei d'amnistia vigent del 1977 que el PP va defensar i que impedeix les condemnes pels crims de sang de la dictadura.
A tot això, el president ha marxat, però sense escoltar les intervencions de la resta de presidents autonòmics populars que no s'han estalviat de criticar-lo. Ho verbalitzaven així els caps dels executius de la Junta d'Andalusia, Juanma Moreno, i de Galícia, Alfonso Rueda.
La amnistía, se le ponga el nombre que se le ponga, es un retroceso en la calidad de nuestra democracia. Conceder la amnistía a los fugados, procesados y condenados por desafiar la Constitución sería mucho más que un indulto.
Aquí está en juego mucho más que el futuro personal y político de nadie. Está mucho más en juego que la obsesión de alguien por mantenerse en el poder. Aquí lo que está en juego es el futuro de España. Y el futuro de España también es el futuro de Galicia y del resto de las comunidades autónomas.
Per la seva banda, la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha alertat que suposaria aprovar una llei d'amnistia pels encausats del procés.
No nos van a callar. Vamos a decir claramente a los españoles lo que significa esta amnistía. Se ha dicho que si esta felonía se consuma, habrá dos tipos de españoles, pero es mucho peor. Si esta indignidad triunfa, pronto no habrá españoles. ¿Cuánto dura una nación que se deja traicionar?
Per felonia, les inundacions també de Madrid.
I en aquesta intervenció ha insistit que un perdó general no té cabuda a la Constitució i ha assegurat que suposaria un greuge a l'estat de dret. La presidenta madrilenya assegura que després de l'amnistia vindrà la independència, la imposició d'un règim totalitari i la reclamació als països catalans, Aragó i a les Balears.
I des de Barcelona, la vicepresidenta Yolanda Díaz ha deixat clar que l'amnistia no és l'únic escull que hi ha sobre la taula de negociació per la investidura de Pedro Sánchez. La líder de Sumar ha dit que els impostos que graven els beneficis de la banca i de les energètiques han vingut per quedar-se.
Díaz ha aprofitat la publicació dels beneficis de molts bancs per apuntar directament cap al partit de Pedro Sánchez i reclamar que l'impost a la banca i a les energètiques es quedi per sempre. Díaz considera que el PSOE aplica polítiques econòmiques antiquades.
La propuesta a día de hoy es que lo que hay que se quede. Y el Partido Socialista a día de hoy no quiere que se quede. Por tanto, les digo lo que estamos trabajando y también les digo que la propuesta que hace de fiscalidad Sumar es una propuesta que creo que tiene que ver con la modernidad, con la justicia fiscal, con que no es justo que ustedes tributen muchísimo más que una gran entidad financiera o una gran entidad energética. No es justo.
La líder de Sumar considera que a Espanya no hi ha justícia social en matèria d'impostos. Díaz ha assegurat que hi ha enquestes que li donen la raó i que gran part de la societat ho veu així i per això reivindica que el nou govern progressista de coalició ha de corregir-ho. La vicepresidenta en funcions ha vingut a Barcelona per inaugurar la conferència sobre polítiques de treball que es fa des d'ahir i fins avui a la capital catalana en el marc de la presidència espanyola del Consell de la Unió Europea.
A tot això, Oriol Junqueras viatjarà a Irlanda del Nord la setmana vinent per, entre d'altres, reunir-se amb el líder del Sinn Féin, Gerry Adams.
A Republicà, un missatge a la xarxa X ha dit que l'acord de Divendres Sant entre els governs britànics i irlandès és una de les experiències internacionals a les quals cal referenciar la resolució democràtica dels conflictes polítics. També ha valorat que d'aquell pacte que va posar punt i final a la lluita armada del grup terrorista IRA se'n extreuen aprenentatges metodològics transcendentals i ha assegurat que són aplicables al conflicte entre Catalunya i l'Estat.
I passem a una altra qüestió. Aquesta hora, el grup neonazi desarticulat pels Mossos d'Esquadra pretenia atacar mesquites, la comunitat jueva i membres de l'esquerra antifeixista. La policia catalana assegura que aquests eren els objectius dels 12 membres de Combat 18, però que el grup criminal encara no tenia un pla específic per cometre els atacs. Pau Masip, bon dia.
Bon dia. La policia catalana feia més d'un any i mig que investigava els membres d'aquesta organització criminal. En tot aquest temps encara no havien planificat atacs concrets, però el seu objectiu era cometre atemptats contra la comunitat musulmana, la jueva i l'esquerra antifeixista. Els Mossos sí que han comprovat que la branca espanyola de Combat 18 s'havia posat en contacte amb membres europeus del mateix grup per aconseguir armes de foc. Per ara, sense resultats. La justícia ha deixat en llibertat provisional els 12 detinguts al nostre país i la policia catalana considera que el grup criminal està completament desarticulat. Però l'intendent David Sánchez, sotscap de la Comissaria General d'Informació dels Mossos d'Esquadra, alerta que l'ultradreta és una de les principals amenaces per a la nostra societat.
La situació a Catalunya és que les principals amenaces per la seguretat des dels àmbits de responsabilitat de la Comissaria General d'Informació són, d'una banda, l'autonomenat jihadisme i, d'una altra banda, l'ultradreta. I això és així perquè hi ha una activitat constant i consistent de generar relat i de captar persones i unes intencions clares doncs, de cometre atacs a qualsevol punt.
De fet, Sánchez ha explicat que si els Mossos han decidit fer ara les detencions i els escorcolls contra aquesta organització criminal és perquè havien detectat que estaven augmentant la propaganda i els contactes per captar nous membres i poder créixer, una situació que podia provocar que més aviat que tard algun dels seus integrants acabés cometent un atac contra algun dels col·lectius amenaçats.
Gràcies, Pau. I encara més qüestions. Ara sí, el temporal ha afectat el servei d'alta velocitat entre Barcelona i Madrid, que ha acumulat aquest dijous més de 3 hores de retards després d'una avaria a Guadalajara. L'incident ha obligat a interrompre la circulació de trens durant 6 hores des de primera hora de la tarda.
En concret, es tallava la circulació entre les estacions de Viruega i les Invierres per un problema en l'explotació ferroviària que afectava el sistema d'electrificació. Per tal de reduir l'afectació, els trens no sortien del seu origen a l'espera de les tasques de reparació. Finalment, cap a les 9 de la nit, van començar a sortir trens des de Barcelona.
Les Invierres, eh?
Les Invierres.
Les Invierres.
Juego de Tronos, això, tu. De fet, la capital espanyola va registrar el rècord de precipitacions en un sol dia.
Fins les 6 de la tarda, l'Agència Estatal de Meteorologia ha registrat més de 90 litres per metre quadrat a Madrid. És la major quantitat recollida a la capital des que hi ha registres. Els trens i les carreteres es van veure afectades pel volum d'aigua caiguda. Les línies de cercanies C3, C4 i C8 també van presentar incidències per les fortes pluges, així com el servei de metro.
I a casa nostra, pujar els patinets elèctrics al transport públic continuaran de moment vetats. Avui el Consell d'Administració de l'Autoritat del Transport Metropolità de Barcelona votarà una proposta per prohibir-los indefinidament mentre es busca alguna solució per garantir-ne la seva seguretat.
Aquesta és la iniciativa del grup d'experts que ha analitzat els riscos d'aquests vehicles de mobilitat personal que estaven vetats temporalment des del febrer. El veto va arribar després que un patinet s'incendiés en un vagó de ferrocarrils de la Generalitat. La prohibició temporal expira aquest 31 d'octubre després que es prorrogués un període inicial de 6 mesos. Finalment, fins al moment, els experts no han trobat cap solució per garantir la seva seguretat. Precisament aquest dimarts, un altre patinet es va incendiar, aquest cop a Madrid.
I obrim clau econòmica. L'Eurostat ha revisat a l'alça el creixement de l'eurozona durant el segon trimestre. Segons les últimes dades publicades aquest dijous, el producte interior brut de la zona euro va incrementar-se un 0,2% entre principis d'abril i finals de juny. És una dècima més respecte a les estimacions donades a conèixer fa poc més d'un mes.
La millora respon principalment als canvis en els inventaris i a la despesa pública. En canvi, el consum de les famílies, la formació de capital i la balança comercial van actuar en sentit contrari. Per altra banda, l'Eurostat ha rebaixat en una dècima la millora en el creixement de l'ocupació a l'eurozona durant el segon trimestre fins al 0,1%.
I en plana internacional, el govern britànic ha anunciat aquest dijous el reallotjament de sol·licitants d'asil al vaixell Vivi Stockholm, atracat a l'illa de Portland, al sud del Regne Unit.
En un comunicat difós a X, el Departament d'Interior ha informat que el nombre de persones a bord de la nau, en capacitat per més de 500 persones, s'incrementarà gradualment durant els propers dies i mesos. En el mateix escrit, Londres detalla que la mesura respon al pla del govern per reduir costos a les arques públiques. Assegura que allotjar persones migrants en hotels és més car i que aquesta alternativa ofereix una solució més eficient, sostenible i manejable per als contribuents.
Vivi Stockholm i no, és Vivi Stockholm. Molta gràcia, això.
No, però la que és muda, no?
En anglès són coses rares.
Ja, ja.
Més temes, va. Més de la meitat de l'habitatge social de la Sareb de tot l'Estat es troba precisament a Catalunya. Concretament són 3.201 habitatges de lloguer social aprovats i 1.540 més cedits a administracions públiques catalanes. En total hi viuen unes 15.200 persones vulnerables.
A més, cal sumar-hi 1.600 habitatges ocupats per ciutadans no vulnerables i que no col·laboren amb la Sareb i 600 habitatges més que estan en fase d'estudi d'un perímetre total de 13.000 habitatges de l'antic banc dolent a l'Estat. D'altra banda, el seu president, Javier Torres, ha detallat que la primera fase del projecte Viena, en què se cedeix el sòl a un promotor privat 80 anys, preveu la construcció de 3.000 habitatges de lloguer social, dels quals entre 600 i 800 a Catalunya, i que està molt avançat.
El proyecto internamente está ya muy avanzado. Hemos hecho un análisis con una consultora externa, con Pricewaterhouse, que nos ha ayudado mucho a definir el programa. Y estamos a pocos meses. Yo tengo la esperanza de que o bien a finales de noviembre, diciembre, o de lo contrario en enero, podamos ya iniciar la licitación. O sea que ya queda poco.
En aquesta iniciativa, tots els habitatges han estat destinats a lloguer social i els seus inquilins paguen una renda màxima d'un 20% del preu del mercat.
I el Consell Superior d'Avaluació del Sistema Educatiu farà aquest curs unes proves noves d'avaluació diagnòstica. Es tracta d'un òrgan de consulta i assessorament del Departament d'Educació.
Es faran a quart de primària i a segon d'ESO al llarg del mes d'abril i seran els centres qui les hauran d'aplicar i corregir. D'acord amb el calendari públic, es faran concretament del 2 al 30 d'abril del 2024. Segons han confirmat fonts del departament, la principal novetat és que tenen un enfocament competencial, és a dir, que es demanarà als alumnes aplicar els coneixements adquirits en una simulació de situació real, descartant així models més memorístics d'avaluació.
A tot plegat, la consellera d'Educació, Ana Simó, ha lliurat al Consell Escolar el decret de règim lingüístic del sistema educatiu.
Es tracta d'un decret que el departament prepara per reforçar la seguretat jurídica dels centres en l'ensenyament de llengües, remarcar la vehicularitat del català a l'escola i garantir criteris pedagògics en les competències lingüístiques. Simó ha destacat que el decret té la voluntat de protegir el model d'escola catalana.
Per defensar el model de cohesió social que representa l'escola catalana i d'igualtat d'oportunitats, que aquest decret de règim lingüístic precisament el que té és la voluntat de protegir. El decret vol protegir el model d'escola catalana, el decret vol protegir, per tant, el model de cohesió social i d'igualtat d'oportunitats que ha de ser l'escola catalana.
El Consell Escolar, l'òrgan consultiu i assessor de les polítiques educatives, té previst emetre el dictamen no vinculant abans de Nadal. Després, Educació aprovarà l'avantprojecte de la norma.
I atenció a aquesta notícia, perquè a Barcelona el retard d'una subvenció municipal pot obligar el gimnàs social Sant Pau a fer un ERTO i tancar el servei de dutxes per persones sense llar.
Els responsables d'aquest servei denuncien que encara no han percebut els 200.000 euros d'ajuda que els va concedir l'Institut Municipal de Serveis Socials per aquest 2023. Tot i que l'Ajuntament assegura que la subvenció es troba en fase d'intervenció i que ben aviat es farà el pagament. El Gimnàs Social Sant Pau porta des de l'1 de gener sufragant-se amb fons propis de l'entitat, amb sous d'algunes treballadores i amb l'acumulació de deutes amb proveïdors. El seu tancament comportaria que més de 200 persones sense llar es quedin sense servei de dutxa i roba neta. Els 12 treballadors quedarien a l'atur.
I canviant de qüestió, perquè el Congrés Inspira, organitzat per l'Arxidiòcesi de Barcelona, viu ja la recta final de la seva preparació. Es farà els dies 17 i 18 de novembre al Col·legi La Salle Bonanova de la capital catalana i està basat en el Pla Pastoral Sortim.
L'objectiu és engrescar les comunitats parroquials a sortir a anunciar l'Evangeli a tot arreu. Xavier Padilla, director del Secretariat de Pastoral Familiar de l'Arxidiòcesi de Barcelona i un dels organitzadors, ha explicat al programa Sense Distància de Ràdio Estel que aquesta trobada vol servir per compartir visions de present i de futur per a l'Església.
És una convocatòria feta per l'Arquebisbat de Barcelona que convida a tots els preveres, a tots els diaques religiosos, els laics a que vinguin amb els seus preveres, doncs perquè assistim com a comunitats parroquials o com a unitats pastorals en Constitució a enriquir-nos els uns als altres, compartint l'Evangeli, no?, i compartint el desig de que aquest Evangeli, doncs, sigui transformador de les nostres vides i, per tant, de la nostra societat, no?
El Congrés Inspira vol respondre als reptes evangelitzadors d'avui a partir de la invitació del Papa Francesc a les parròquies perquè facin un procés de conversió pastoral. Xavier Padilla ha comentat que en el Congrés Inspira es vol començar a veure com es pot iniciar aquest procés de renovació des d'uns fonaments.
El sol fet de posar el concepte de l'evangelització en el centre de la nostra acció pastoral ja és un canvi, perquè realment, com tots sabem, l'Església existeix per evangelitzar. Llavors, prendre consciència de que aquesta és la nostra missió i ser molt més conscients de que totes les nostres actuacions han de tenir aquesta dimensió missionera i de treball conjunt, doncs això sol ja per nosaltres representa que és un pas endavant.
I el director del Secretariat de Pastoral Familiar de l'Arxidiòcesi de Barcelona ha explicat també que el seu àmbit eclesial organitza 3 tallers al servei d'un congrés que ja hauria de ser evangelitzador, ho ha dit així.
Volem, sobretot, que el congrés sigui una experiència en si mateixa evangelitzadora, no? Sí que és veritat que quan comuniquem les persones que vindran al congrés, doncs posem en primer lloc aquestes persones que hem convidat d'arreu del món, de Mèxic i d'Europa, doncs del Regne Unit, d'Itàlia, de França, etc. Però també volem subratllar i agrair moltíssim a les desenes, de fet més d'un centenar de persones, que col·laboraran com a talleristes a que la seva veu inspiradora doni resposta a les preguntes que tots tenim plantejades.
Més temes. L'Associació de Línies Aèries espera que aquesta temporada sigui de rècord. L'entitat treballa amb unes previsions que suposen un increment de l'oferta de seients del 13% respecte a la temporada de 2018 i 2019.
Concretament, s'estima una oferta de 127 milions de seients en vols a l'estat espanyol. En el cas de les Illes Canàries o Andalusia, els creixements s'enfilen un 24% i un 20% respectivament. D'aquesta manera, l'activitat de les aerolínies ja es trobaria per sobre dels anys prepandèmia gràcies a l'evolució positiva del tràfic aeri. Pel que fa a aquest any, fins al setembre s'han registrat un creixement de la xifra de passatgers un 1,3% superior al 2019, després d'un bon estiu, en què l'increment s'ha situat en un 1,2%.
D'altra banda, la Universitat de Barcelona investiga des de fa 3 mesos la mort d'un científic que estudiava una malaltia mortal en un laboratori del centre.
La UB hauria localitzat milers de mostres no autoritzades en un congelador de laboratori on treballava la víctima i amb les quals podria haver tingut contacte i infectar-se. Segons ha avançat avui El País, la mort de l'investigador ha generat gran inquietud entre la resta de científics del centre que estan en un estat d'angoixa permanent per por.
El nom de la malaltia no el tenim? No tenim la dada?
Sí, home, sí. El vols?
Home, jo crec
la
que s'ha d'informar.
La malaltia Creutzfeldt-Jakob.
Molt bé.
Ben salvat.
Ja està, ja ho tenim, això. Cal estar atents perquè les denúncies rebudes pels Mossos d'Esquadra per estafes relacionades amb criptomonedes van créixer un 30% l'any 2022. En total se'n van presentar 3.500.
La policia catalana marca les dades d'estafes per criptomonedes en un escenari també creixent de tots els delictes relacionats amb internet. Durant el 2022 es van instruir 60.000 fets vinculats a la ciberdelinqüència. L'intendent Òscar Macarella explica quines són les estafes més freqüents.
La topologia és molt diversa. Estem des de la falsa inversió, d'aquelles pàgines web que ofereixen una alta rendibilitat, òbviament amb tota la falsedat i amb tota la mala intenció del món, que s'intenta, aquesta alta rendibilitat és falsa i l'únic que s'intenta és aconseguir el capital, en aquest cas, de l'inversor, qualsevol altre tipus d'estafa relacionada amb criptomoneda, com podria ser qualsevol mena de pagament que es fa amb aquesta moneda i que no es proporciona el servei.
El COS també ha alertat que enguany tornarà a haver-hi un increment de denúncies relacionades amb criptomonedes.
I finalment, en cultura, avui s'estrena Mi otro John. És l'última pel·lícula, una comèdia dirigida per Paco Arango.
Quiero ver el mar por última vez. Necesito ver el mar.
En tu estado ya no puedes viajar.
¿Cómo puedo yo ir a ver el mar? Con la ayuda de alguien como John. Yo voy a tener que
una pel·lícula que, a més, és benèfica perquè tots els beneficis de taquilla que obtingui aniran destinats a l'ajuda de nens amb càncer.
El film explica la història de la Merche, interpretada per Carmen Maura, que li queden pocs dies de vida. Amb una vitalitat admirable, decideix que la mort no l'agafarà asseguda i la Merche es disposa a complir el somni de veure el mar per última vegada, però el dolor l'impedeix. Aleshores, la solució passa per introduir la seva ànima durant 3 dies dintre del cos d'una persona que acaba de morir durant 3 dies. El director Paco Arango, en declaracions en aquest mateix programa, parlava sobre com li va venir la idea de fer la pel·lícula.
Todo empezó porque mi madre, en el 2021, en Mallorca, estando veraneando con ella, como se repite mucho en las personas mayores, me decía, Paco, me duele tanto el cuerpo que le pido a Dios que me lleve. Y entonces yo un día, pinflado de vino, le dije, le voy a contar una historia graciosa para que se ría. Y le dije, mira, mamá, he encontrado un sitio maravilloso que te alquilan cuerpos. Entonces durante 3 días no te va a doler nada.
I des d'avui també es pot visitar la primera gran exposició conjunta de Pablo Picasso i Joan Miró, coincidint amb la commemoració dels 50 anys de la mort de Picasso i els 40 anys del traspàs de Miró. La mostra simultània als dos museus ofereix una selecció de més de 300 obres i documents.
El recorregut ressegueix la fascinació entre els artistes, les afinitats artístiques i l'estima per Barcelona. L'exposició permet veure per primera vegada a Barcelona peces com Dona, ocell, estrella, de Miró, o les tres ballarines de Picasso. L'exposició compta amb préstecs d'arreu del món de col·leccions institucionals i privades. Hi ha 76 quadres que es veuen per primera vegada a Barcelona i d'altres que feia anys que no s'exposaven a la capital catalana. La mostra es podrà visitar fins al 25 de febrer de l'any que ve.
I dos últims apunts culturals. La reobertura de l'antic cinema de Texas de Barcelona al capdamunt del carrer Bailén, que recordem s'ha convertit en un espai multicultural, ja té programació. A partir de divendres vinent es projectaran les primeres pel·lícules i es presentaran els primers espectacles. I aquest darrer apunt, el Festival Temporada Alta, programa per aquest cap de setmana dues produccions iberoamericanes, Anar contra la muerte, dirigida per Gabriel Calderón, i Eufòria i desafón de Sergio Boris.
La primera producció és un drama sobre com una mare es desviu per salvar el seu fill que s'està morint. Per la seva banda, Eufòria i desafón mostra com una classe d'institut suspèn els exàmens per a refugiar-se de la invasió de rodes de cotxe. Anna contra la muerte s'estrenarà aquest diumenge a les 6 de la tarda al Canal de Sal, mentre que Eufòria i desafón es podrà veure el divendres i dissabte a les 8 del vespre a la Sala Planeta de Girona.
Gràcies, Judit. Els esports.
La caravana.
Cinc minuts i tres quarts de nou del matí. Aquesta hora obrim plana esportiva. Pol Corredera, bon dia de nou.
Hola, bon dia.
Tornem a obrir aquesta darrera hora que ens arribava a primera hora del matí sobre MotoGP.
En marxa aquesta roda de premsa on torna l'organització de la MotoGP està explicant en aquests moments el canvi que es produirà al Gran Premi d'Austràlia. La cursa, inicialment programada per diumenge, passa a dissabte, i l'esprint, inicialment programada per dissabte, passa a diumenge. La cursa serà dissabte a les 6 hora catalana per les ràfegues de vent que estan programades per aquest diumenge. Recordem, ràfegues de vent de fins a 60 km per hora. Oliveira, el portuguès, l'any 2019, ja va caure per aquesta circumstància. L'organització de la cursa va decidir suspendre la Q1 i la Q2 aleshores i no volen tornar a repetir aquesta imatge. Per tant, important aquesta informació que ens arriba des d'Austràlia, on Jorge Martín se la juga. És segon a la classificació general, només 18 punts per sota del líder Pecco Bagnaia, que ha estat 11è a la primera sessió de rodatge sobre la pista australiana que s'ha fet aquesta matinada. La setmana passada a Indonèsia, Jorge Martín va deixar escapar una oportunitat d'or en caure a la cursa llarga. Dissabte havia aconseguit robar-li la cartera a la primera posició a la general en guanyar l'esprint, però la remuntada i victòria de Bagnaia des de l'onzena posició, sumada a la caiguda del madrileny, el va tornar a relegar a la segona a la general. Aquest gran premi, a més, comptarà amb la reaparició d'Àlex Márquez. El de Cervera va haver de retirar-se al passat gran premi pel dolor que arrossegava per la fractura de tres costelles.
I ara, si parlem de futbol, a la segona divisió l'Espanyol s'enfronta avui a les 9 al Leganés en dotzena jornada de Lliga Hypermotion, un partit que es jugarà a l'Stagefront Stadium.
Efectivament, així es diu l'estadi. Primer contra segon, els pericos són líders de la classificació amb només un punt de marge sobre el Leganés. Ara mateix els dos equips són els màxims golejadors de segona en el duel que obre aquesta dotzena jornada de segona divisió. L'entrenador blanquiblau Luis García, comparegut aquest dijous passat en roda de premsa, no ha volgut donar pista sobre la preparació del match. Sí que ha tret ferro sobre la importància del partit.
Un partido muy bonito para todos, para nada definitivo, es un partido más. Sí es cierto que tiene el condicionante de que los seis primeros equipos de la clasificación juegan entre ellos, pero nada más.
Això sí, ha avançat que Salvi Sánchez ja està disponible per entrar a la convocatòria. D'altra banda, Òscar Gil tornarà a la titularitat i el Hilali, Lozano i Roca seran baixa per lesió.
I a primera divisió, el Granada aparta el seu jugador, Sean Weisman, per raons de seguretat.
El futbolista de nacionalitat israeliana ha acordat amb el club no viatjar a Pamplona per disputar el partit contra Osasuna després de diversos informes sobre seguretat que ho desaconsellaven. Weisman s'ha mostrat molt actiu a les seves xarxes socials en les darreres setmanes, publicant continguts contra els palestins. De fet, té un procediment obert per un possible delicte d'odi després d'un tuit en el qual demanava que disparessin al cap a dos presumptes membres de Hamas. El tuit va ser esborrat pel propi jugador.
Sobre l'afectació de la guerra a l'esport, la UEFA ha decidit posposar tots els partits que s'havien de disputar a Israel. Això sí, sin edie, eh?
Sí, això afecta el partit del Villarreal contra el Maccabi Haifa, que finalment es disputarà en terreny neutral el 9 de novembre. La UEFA, que en un inici havia posposat dues setmanes la celebració de tots els partits al país, ha determinat que no se'n jugui cap fins a nou avís i ha sol·licitat als dos màxims equips del país, el Maccabi Haifa i el Maccabi de Tel Aviv, que proposin estadis alternatius fora d'Israel on es puguin disputar els enfrontaments europeus. Per cert, que avui hem sabut que el partit de classificació per l'Eurocopa 2024 entre Bèlgica i Suècia, disputat fins al descans i suspès en aquell moment per l'atemptat terrorista al país, no es reprendrà. La UEFA dona per bo l'empat a 1, ja que Bèlgica ja està matemàticament classificada amb aquest resultat i Suècia eliminada.
I canvis també en les dates de declaracions que encara quedaven pendents per produir-se al jutjat central d'instrucció número 1 de l'Audiència Nacional. En el marc del cas Rubial, és un problema de salut del jutge Francisco de Frutos, ha obligat a aplaçar les compareixences que estaven previstes per avui.
Sí, aquest divendres era el torn del seleccionador nacional Luis de la Fuente, de l'exdirector de comunicació de la Federació, Pablo García Cuervo, i del substitut al càrrec, Miguel Yunta. La compareixença d'aquests tres testimonis del cas Rubiales s'ha traslladat el 2 de novembre. L'altra banda, el psicòleg de la selecció masculina, Javier López Vallejo, l'exdirector del gabinet de Rubiales, José María Timón, i el responsable del compliment normatiu, Javier Pujol, testificaran davant del jutge de Frutos el 14 de novembre. Dos dies més tard serà el torn de la futbolista Laia Codina i del president del Comitè Nacional de Futbol Femení, Rafael del Amo.
Has dit un Pujol declarant davant d'un jutge? Vaja. Atenció a aquesta notícia. El diari Ara destapa l'existència d'una sala anexa al VAR que contravindria contra el reglament internacional del videoarbitratge.
Segons aquesta informació, es coneixeria dins del Comitè Tècnic d'Àrbitres com la sala d'operacions i portaria en funcionament des de la temporada 21-22. La sala, situada al costat del bord, tindria la funció de revisar tot el que fan els àrbitres assistents i comunicar-se amb ells si veuen algun error. Una funció prohibida pel reglament VAR que especifica que són les persones designades amb anterioritat i els tècnics els únics que poden accedir a aquests espais. A més, i sempre segons aquest mitjà, el diari Ara, aquesta tasca s'hauria realitzat de manera gratuïta pels col·legiats obligats pel CTA.
I l'embolic sobre Karim Benzema sembla lluny d'acabar-se. Eric Zemmour, candidat a les presidencials franceses a les eleccions de l'any passat, ha dit a la televisió de l'exjugador del Real Madrid té un vincle directe amb l'assassinat d'un professor de la setmana passada a Arras.
Vous faites un lien entre Karim Benzema, qui a ses opinions, qui peuvent être contestées, contestables, on peut être d'accord, pas d'accord, et l'assassin du professeur de français. Vous faites un lien entre les deux?
Absolument. Je fais un lien direct.
És el segon polític que vincula Benzema amb el terrorisme després que aquesta setmana el ministre de l'Interior francès afirmés que el futbolista en Aràbia Saudita té vincles amb una organització terrorista, els Germans Musulmans. Zemmour va ser condemnat l'any passat per unes declaracions del 2016 en les quals comparava l'islam amb el jihadisme.
I en bàsquet, victòria de mèrit de l'Uni Girona contra el Gorzów per 75-77 a l'Eurocup, en un partit on les gironines van anar per sota en el marcador la major part del temps.
Tot i que les catalanes feien un bon primer quart i es posaven per sobre amb un parcial de 12-16, un segon període molt fluix, anotaven 11 punts menys que les rivals, les deixaven desavantatge amb un 34-27 al descans. Bona reacció de les de Laura Antoja, que tancaven el tercer quart amb un esperançador 5-5-5-3. L'Uni tenia la derrota a tocar, amb el 75-70 a 42 segons pel final. Arribava un 3 mesur esperançador de Mitchell després de dos mals atacs de les poloneses. Els tirs lliures gironins capgiraven el marcador fins al 75-77 final. Segona victòria de l'Espart Girona en dos partits d'Eurocup que les deixa líders del grup B amb 4 punts.
I tornem a parlar de motor perquè aquest cap de setmana hi ha gran premi de Fórmula 1 als Estats Units. Aquest divendres al vespre, primers lliures al circuit de les Amèriques.
Un gran premi que es disputa amb Max Verstappen com a campió proclamat d'aquest mundial. A falta encara de disputar-se les darreres 5 curses de la temporada, el neerlandès buscarà aquest cap de setmana la seva victòria número 50 a la categoria reina del motorsport. Un triomf que li serviria, a més, per igualar el seu propi rècord històric en un mateix curs. D'altra banda, tenint en compte que Red Bull ja s'ha assegurat des del passat 24 de setembre la revàlida del Mundial de Constructors, és d'esperar que l'escuderia austríaca se centri en la consecució del subcampionat pel seu altre pilot, Checo Pérez. Pel que fa als pilots espanyols, Fernando Alonso és quart a la general, li treu 30 punts a Carlos Sainz, que és cinquè. A Qatar, Alonso va acabar sisè, mentre que Sainz no va arribar a disputar la cursa per un problema de combustible al seu Ferrari.
I un darrer nom en plana esportiva, Mireia Belmonte ha estat presentada com a nova nedadora del Club Natació Barcelona amb l'objectiu clar de ser als Jocs Olímpics de París 2024.
Efectivament, la nedadora ha decidit trencar relacions amb la que fins ara ha estat la seva casa, l'UCAM, on hi ha estat durant 10 anys entrenant. Segons Relevo, l'oferta de renovació a la baixa que li va fer l'UCAM no ha sentat gens bé i ha motivat aquest canvi per sorpresa. Belmonte vol deixar enrere la lesió d'espatlla que pateix des de la darrera cita olímpica. Al seu palmarès hi figuren 4 medalles olímpiques, entre elles l'or a Rio 2016, 16 medalles en campionats mundials i 24 en europeus.
Gràcies, Pol. Anem a la gravé.
A la caravana busquem la cara B de l'actualitat.
Núria Ros, bon dia de nou.
Bon dia.
Què ens expliques avui a la Carabé?
Doncs avui per començar parlarem de panellets. Què us sembla això?
Està bé.
Us agraden els panellets
molt
a vosaltres?
Sí.
Jo sóc exclusivament de pinyons.
Pinyó,
O sigui...
Ah, doncs això t'agradarà, perquè parlem de panellets de pinyons.
Estic expectant.
Mireu, molta atenció a tots els amants d'aquest menjar tan típic d'aquestes dates, perquè el concurs La Ruta dels Millors Panellets de Pinyons de Barcelona ha premiat el forn La Sitja per fer els millors panellets de pinyons de tota la ciutat. Us sona aquest forn?
No.
A tu, Joan Trias, t'ha de sonar.
Sí?
Sí, perquè és del barri de Gràcia.
És que, a veure...
Per la zona de Gràcia.
És que sembles l'alcalde de Gràcia. Tu t'ha de sonar. Sí.
Home, clar.
Ho sabem el número, no?
Sí, mireu, en aquest cas, el forn de La Sitja, que es troba a Gràcia, concretament al carrer Providència, número 59...
Ja sé quin és.
Ah, amb sí? El número ho has sabut?
Ets un crac.
No, amb el carrer i més o menys el número, sí.
Google Maps,
fa cantonada, aquest forn.
Sí. Sí, sí. Llavors recordem, es troba a Gràcia, concretament al carrer Providència número 59, i ha rebut el Panellet d'Or. Un premi...
Panellet d'Or, eh?
Clar, 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 Panellet d'Or.
Clar, és que... Home...
Està molt bé, no, no serà de plata, no?, si rep el primer premi.
És dels pinyons, no, són d'or tots.
Exacte. El concepte és xulo.
A mi m'agraden els premis perquè és el que sigui d'or, sempre.
Clar,
sí.
Clar, clar.
Micròfon d'or, micròfon d'or, ja fa pasta d'or.
Llavors, aquest és un premi que es van disputar més de 50 pastissers i pastisseres el passat 11 d'octubre davant d'un jurat format per professionals del sector de la pastisseria. Un jurat, per cert, que va valorar aspectes com l'estructura global, la imatge exterior, la qualitat dels pinyons, cosa que està molt bé, els pinyons estan molt cars, eh?
Està molt... Bueno...
També el massa pa, el gust i l'estructura en boca de més d'una cinquantena de pinyons anònims i que finalment doncs, van arribar a la conclusió que el forn de la Sitja eren els millors, sense cap mena de dubte.
El concepte pinyó anònim, el concepte pinyó anònim...
Clar, però tu no pots saber qui ha fet aquest pinyó, sinó després hi ha preferències.
El primer que han valorat, què era?
Estructura global, és a dir, la forma, no?
Estructura global.
Clar, perquè ets... Si et surt un sí. Panellet de pinyó
deforme,
quadrat...
Deforme,
clar, ja no ve tant.
I us es portaràs esmorzant, no, Joan?
Ah, mira.
Ah, no,
m'agrada.
La idea està bé.
A la Casellas, a la Casellas.
Ara més cars aquests, amb el Premi Panellet d'Or. Però, a veure, per portar-ne no 10...
Jo ens ho pot permetre.
Va.
Sí?
Vinga,
ho has dit, eh? Sí, queda gravat,
dilluns,
eh?
Panellets de...
Bravo.
Carretero, treu aquest tall, eh? Queda gravat.
Pol Corredoira, que no s'ho creia. Fa cantonada.
He fet fact-checking, efectivament, així és. Fa cantonada,
exacte. Ja
molt bé. Sí, sí, sí.
Molt bé. No, en sèrio, en sèrio.
Escolteu-me, per si els oients s'ho estan preguntant, el segon lloc en aquest cas ha estat per la pastisseria La Canal, una pastisseria amb més de 50 anys d'història, en sona a tots, no?, aquesta pastisseria.
Sí, 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 sí.
I el tercer lloc en aquest cas ha sigut pel forn Ginebra, que es troba al carrer València, número 226.
També, també, també. Aquest forn, sí, li agradava molt a Isabel II, aquest forn.
Forn Ginebra.
El forn
sí,
Ginebra.
Sí, sí.
Aix.
Posar-li un forn, nom de cocteleria, té nassos.
Escolteu-me, us va encantar això dels Sips, eh?
Home,
sí.
És que us faig
són
aquí...
uns còctels de pera, bàsicament.
No, que ja, no? És la millor cocteleria de Barcelona. Sí. I entre d'altres fan un còctel de pera, que us va encantar.
Que es diu pera, pera, pera.
Pera, pera, pera.
I què porta?
Pera. Pera.
I qui el demana?
Ho fan fàcil.
Excel·lent. Joan Pere.
Clar, exacte.
Fàcil. Ara tinc ganes d'anar-lo a provar.
Ve amb una pera, és a dir, la fruita en qüestió de regal, eh?
Et regala una
pera.
El
còctel i la pera.
Sí.
Hi hem d'anar un dia. Vols
sí,
venir?
Sí, anem a... sí, sí, vull venir.
És com, si, és com si vas a la pastisseria aquesta i demanes un panellet que es digui panellet, panellet, panellet.
Clar, exacte.
No, no. Panellet de pinyó,
posa'm
pinyó,
un d'aquests que es diu panellet, panellet, panellet.
Mireu, per això, el que us deia, avui us ho he deixat en safata perquè si us agraden proveu els millors panellets de pinyons de Barcelona. I escolta'm, si de pas tenim la sort que ens estan escoltant els autors d'aquest panellet,
escolta'm,
doncs si ens volen enviar una capseta...
Forn Sitja del Barri de Gràcia.
Però tu portes igual, eh?
Però, si l'envien...
No, ja ho has dit.
No, no, perquè no sabem si l'enviaran.
Val.
Spoiler, no. Per tant, pots portar l'esmorzar tu el dilluns i menjarem panellets.
Panellet,
després de fer antena, eh? Perquè si no, se'ns quedaran els pinyons entre mi.
Els del Mercadona no surten, no?
No, 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 però mai se sap. Estan bons els del Mercadona o què?
No ho sé.
Millors del que Bravo, aquestes? No?
Home!
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 Home.
Però
quin dubte és aquest?
Bravo, que Bravo.
Bravo, que Bravo. Tinc més coses, eh?
Sí.
Segueixo.
Sisplau.
Vinga, va. Endavant. Canviem de tema perquè avui la cara ve de l'actualitat també ens fa parlar de noms propis.
Un after hour...
M'acabeu de destrossar la infància. Això no sabem quina és aquesta cançó.
És l'after hour de totes les escoles bressol de Catalunya.
Ja, però, o sigui...
Em sembla molt fort que no sabem quina és aquesta cançó.
Bebès amb ulleres de sol a l'interior.
No, mi... és d'un concurs, eh? És d'Euro Junior, perdoneu.
Euro Junior?
Això és Euro Junior, eh?
Un concurs musical de nens i nenes petits.
Va guanyar.
Perquè,
no m'estranya, perquè rimar Isabel amb ajedrez...
Es diu Yo tengo mi pompón.
A Sílvia Muñoz li acaba de tornar a baixar la bola de discoteca.
Sí, i l'ha caigut al cap.
La Sílvia i jo ens entenem. Musicalment parlant, ens entenem.
Ah, va bé.
De veritat, que no sabíeu quina és aquesta cançó?
No.
M'acabeu de destacar. Bé,
no passa res,
la qüestió no vull parlar del concurs musical, però com que he dit que parlarem de noms propis, no me llamo María, no me llamo Paola...
Sí, està ben enganxat.
Llavors, no sé si ho sabíeu, però any rere any hi ha una gran curiositat sobre quins són els noms més comuns de Catalunya i del món. I en aquest cas, si ens centrem en Catalunya, l'Institut d'Estadística, doncs el que fa és encarregar-se de fer-ne un recompte i acaba publicant els noms més sonats de cada any del territori català. Ui, és que no em puc concentrar en aquesta cançó de fons, eh?
No, és que no es pot. La base de Boleria.
Tu pots.
Sí, una mica.
És que ahir vaig veure el documental de Bisbal, ja està.
Ah, sí, n'hem de parlar, d'això, perquè ja en
parlarem al safareig. No surt la Genoa, està fotuda la Genoa.
Llavors, com no podia ser d'una altra manera, aquest any l'IDESCAT ja ha publicat quins són els noms d'home i de dona més freqüents i també els cognoms.
Ah, els cognoms.
Val? De Catalunya, del territori català. Tenim alguna idea? Sabeu quin pot ser el nom més posat a Catalunya? De noi, de noia...
en allò que de Joan Joseps i ases n'hi ha totes les cases.
Jo ho sé perquè ho he vist. Clar, és que aquestes coses...
Clar, doncs no ho diguis.
No, diguis.
Jo tampoc ho diré perquè també ho...
És que... No, jo ho sé, però quan va sortir la notícia, no he llegit el guió, eh?
Ah, val.
Periodisme.
En fi, us ho explico jo, si voleu. Us ho explico, val? En aquest cas, segons l'última estadística que recull les dades del 2022, els noms més comuns de Catalunya són, i per aquest ordre, eh? Antonio...
Ep. Com?
Antonio.
Sí, que no Toni, eh? M'he quedat glaçada.
Antonio, eh? Antonio. És Toni.
No, Antonio. No. Antonio.
Però sí, si és Toni, que era més posat.
Però està més posat el nom Antonio en castellà que no Toni en català.
Ah.
Vull dir, alerta. Val? Per aquest ordre, repetim. Antonio, Maria, José, Montserrat i Jordi.
Montserrat, encara?
Montserrat. A mi també m'ha sorprès.
La Montse.
Antonio.
Passa, Montserrat és preciós.
Perdona.
Sí.
Jo també...
Sí, és preciós.
I Antonio també és preciós.
Tampoc conec tanta gent així, que estigui així.
Montse.
A mi, el d'Antonio m'ha deixat una mica...
És que jo crec que hi ha
sorpresa, si
molta no. Montserrat soterrada sota Montse.
Home.
És a dir, coneixeu moltes Montses, però us penseu que es diuen Montse i el registre civil posa Montserrat.
Això és així.
Ah, ja ho veuen, eh?
Però igual que Antonio. Molta gent es diu Antonio i li diuen Toni.
Li diuen Toni.
Ja està, Toni és... Jo em dic Rafael i em diuen Rafa, el del bar.
La gran estafa piramidal dels noms.
Sí, però bé, recordem, Antonio, Maria, José, Montserrat i Jordi. I atenció, perquè a Catalunya hi ha gairebé 9.000 Antonios i Marías, i el nombre de persones que es diuen José, Montserrat i Jordi es mou entre els 70.000 i els 85.000. Què us sembla, això? Fa gràcia.
No.
Però si són els noms globals, o sigui, no són els més posats en la gent que neix.
Són els noms més posats durant el 2022 a Catalunya.
Són els noms... Ah, els més posats.
Sí.
Que no m'escolteu quan parlo.
Sí, com va això?
Ara m'he desconnectat un moment.
Perdoneu, és que m'he quedat amb el titular i ja no he pogut pensar més. El titular d'avui hi ha molta Montserrat soterrada.
Sí, està ben trobat,
Ha dit, perdona...
És de clickbait.
Ha dit concretament, hi ha molta Montse soterrada sota Montserrat. Que vist globalment és com un cementeri de Montses.
Ai, nois, per favor. Canvio de tema. Segueixo amb el tema. Perquè per acabar, i tal i com us deia a l'inici, l'IDESCAT també ha fet públics els cognoms més habituals de Catalunya. I atenció, perquè els cognoms en qüestió són García, Martínez i López.
Clàssics.
Que ocupen les primeres posicions amb més de 100.000 individus, que es diuen així de cognom.
Individus.
I en canvi, els cognoms Sánchez i Rodríguez, també són molt típics, doncs apareixen a la quarta i cinquena posició i també superen per ben poc la xifra dels 100.000.
Déu-n'hi-do.
N'hem trobat cap Sanahuja, ni cap Trias, ni cap Casellas, ni cap Corretto.
Algun n'hi ha.
No, però dic en aquesta llista.
Ross
tampoc. I mira que és xulo el nom Ross.
Sí, però n'hi ha pocs.
Ross, sí, n'hi ha molt pocs.
Sí.
No conec a ningú que es digui Ross.
Jo vaig veure l'altre dia un negoci que era no sé què Ross.
Ah, sí, Peixateria Ross.
Peixateria pot ser.
I hi ha Can Ross, que jo diria...
Una estació, potser?
I la cistella...
Que és una estació, Can Ross.
Vol sonar això a mi, també.
I la cistella que bravo...
Arròs.
Porta arròs bomba.
El problema és dir-te arròs de cognom i ser calp. és un greuge.
Gràcies.
No és cap problema ser calp en circumstància.
En aquesta jo crec que una mica.
Estan soterrats els calps?
Déu-n'hi-do.
Val.
Déu-n'hi-do.
Sota Montserrat?
No ho sé.
Un dia parlarem de calps.
Sisplau.
Clar, clar.
Sisplau.
Haver estudiat 4 anys de periodisme per
parlar
per
de calbs.
Sí.
No, dona, però és entreteniment. S'ha de
parlar. I tant, i tant. Fins aquí. Avui sabem on es fa el millor panellet de Barcelona i sabem quins són els noms que no hem de posar mai als nostres fills.
No?
Perquè hem de ser diferents, no podem ser tots iguals.
Anem a la musiqueta?
Sí, i avui sona així, va.
Ai.
Que se caiga el cielo.
Et veien els ulls, Núria.
Estic a punt de plorar. Mira. Molt emocionada. Sabeu qui són?
Hi ha una bellesa aquí.
Sí, això és Marlon, eh?
Bravo, Joan Trias.
Un grup de música reconegut arreu de l'estat.
No, un moment. No m'ho puc creure. Què? Ningú d'aquesta ràdio sap qui és Marlon.
Sí, home, sí.
A banda de tu, Joan Trias, que saps gràcies a mi. Des d'ahir, de fet.
No, i jo també. Pots posar-me en aquest sac.
No, però estic al·lucinant perquè és un grup, ara us ho explicaré, bastant conegut de Madrid. I molt poca gent els coneix aquí.
Ja.
Però han sonat molt. Sí. Molt indignada, eh?
No, és que
poca cultura musical.
La llum dels ulls s'ha tornat foscor.
Sí. No, escolteu-me, el que estem escoltant de fons és només un tast del nou àlbum dels Marlon, un grup de pop-rock espanyol que tot just fa unes hores ha publicat el seu tercer àlbum d'estudi, que es diu Que se caiga el cielo. Un àlbum de 15 cançons, gravat entre Espanya i Mèxic, i amb la producció de Pablo Rose, Paco Salazar, Julián Bernal,